L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial. La salutació de benvinguda de qui us parla, Domènec Ramal, a aquesta nova edició de l'informatiu. A la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, emissores associades a EMUTE, un dia més ens disposem a prendre-li el pols informativament parlant a la jornada. La d'avui, dimarts 3 de juny, un temps d'actualitat que diàriament obrim avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant de ràdio. L'Ametlla de Mar va ser el centre de debat sobre la ràdio en les jornades celebrades el passat cap de setmana. Jornades sota el lema Catalunya, un país de ràdio. En les dues taules rodones que van tindre lloc a l'Escola Nàutica el passat dissabte dia 31 de maig, es va debatre sobre el present i el futur de la ràdio i també del seu paper integrador en la construcció del país. Un dia més, l'actualitat arriba marcada també per la polèmica del projecte Castor. Ara, la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia anuncia que demanarà al Banc Europeu d'Inversions que ature el finançament d'aquest polèmic projecte. Continuen els resultats del programa Joves per l'Ocupació, que està portant a cap l'Ajuntament d'Amposta i al qual s'hi han integrat diferents empreses per a que els alumnes puguen realitzar les seues pràctiques. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui tractarem també qüestions esportives. La Sénia va acollir el passat cap de setmana la 26a edició de la Nit de l'Esport Comarcal. El planer Genís Ruiz i la seva parella Ariadna Gómez de l'Escola de Ball Esportiu Kickdance van rebre el guardó com a millors esportistes escolars, entre d'altres. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. Parlem de comunicació, parlem de ràdio i per fer-ho anem a l'Ametlla de Mar, municipi que ha estat el centre de debat sobre la ràdio en les jornades Catalunya, un país de ràdio. En les dues taules rodones que van tindre lloc a l'Escola Nàutica, aquest passat dissabte dia 31 de maig es va debatre sobre el present i el futur de la ràdio i també del seu paper integrador en la construcció de país. De tot plegat ens en parla des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'Ametlla de Mar es va convertir en pol de debat sobre la ràdio en les jornades Catalunya, un país de ràdio, que van tenir lloc aquest passat cap de setmana. En les dues taules rodones que van tenir lloc des de l'Escola Nàutica aquest passat dissabte, en concret 31 de maig, es va debatre sobre el present i futur de la ràdio i també del seu paper integrador i en la construcció de país. En les taules rodones van intervenir representants de la comunicació local, però també el director de Catalunya Ràdio, Fèlix Riera, Eduard Pujol, director de RAC1, i Carles Cuní, codirector del grup Flash, a més d'estar moderades pel periodista de Catalunya Ràdio i presentador de l'Oracle, Xavier Grasset. Recordem que aquestes jornades es van organitzar tenint com a marc el 30è aniversari de la Cala Ràdio i, per tant, hi van participar activament tots els membres de l'emissora. Per tant, escoltem a continuació algunes de les declaracions que van recollir els companys d'aquesta casa en aquestes jornades. Comencem per la valoració de Josep Martí, secretari de Comunicació, sobre les jornades Catalunya, un país de ràdio.
Doncs unes jornades molt interessants. Crec que han estat una fantàstica iniciativa de la Federació de Mitjans Locals de Proximitat. Han estat dues taules de debat molt interessants, una al voltant del paper de les ràdios locals, l'altra al voltant de les ràdios nacionals, quin és el paper que han de jugar cadascuna, quines oportunitats i amenaces de futur doncs tenen al davant. Un matí de reflexió molt, molt interessant, amb unes conclusions molt, molt, molt interessants.
Martí també va ser interpel·lat per saber la seva opinió sobre el procés i el paper de la ràdio en tot aquest procés. L'escoltem.
acompanyar el país a través de la seva funció, que és fotografiar-lo a diari, captar aquella realitat que mereix ser explicada i fer-la arribar a la gent a través dels aparells de ràdio convencionals o a través de la ràdio per internet. Això ja és igual. Això, explicar el que passarà, el que passa al carrer, amb prou llibertat com per no construir ni inventar falses realitats, que això sí que està passant a d'altres llocs i a d'altres mitjans.
Un altre dels ponents destacats de les taules de debat va ser Carles Cunic, o director del grup Flaix. Escoltem la seva valoració.
Ha semblat impecable, ha estat tot perfecte, molt ben organitzat, superant les expectatives, home, molt bé. No, interessant, sempre és interessant, però sobretot gent, diguem-ne, del sector, que li agrada el sector, que li agrada parlar del sector i sobretot, doncs, bueno, que posen les seves experiències en comú, que sempre és interessant, doncs, saber què fan els altres i què pensen els altres, sobretot, de tot això. No? Jo crec que ha sigut divertit.
Davant de tot el procés que està vivint el país, quina és la postura del mitjà de comunicació, la ràdio?
Bé, jo crec que una miqueta ho ha resumit bé el secretari de comunicació a l'hora de dir que nosaltres només que ens dediquem una miqueta a reflectir el que està passant, doncs només amb això jo crec que ja estem d'alguna manera ajudant a fer entendre, doncs, que això no és cap invent, sinó que això és una cosa que surt de la gent i que per tant, doncs, que torna a la gent.
Escoltem també Eduard Pujol, director de RAC1, que fa una valoració d'aquestes jornades sobre la comunicació.
Per una relació d'amistat amb el Josep Martí vam estudiar junts, amb l'OPEP, estudiàvem junts, vam fer la carrera junts i en aquells anys, doncs, tothom obria la porta de casa seva a tothom i per tant, doncs, ja havia estat aquí. I tornant aquí en unes jornades de ràdio, a mi m'agrada parlar de ràdio i per tant, doncs, benvinguda sigui qualsevol jornada i en un entorn com aquest, doncs, la veritat és que us felicito.
Pujol també explica la seva opinió sobre el paper de la ràdio en el procés sobiranista.
La ràdio ha de continuar fent exactament el que ha fet fins ara, que és, des de la qualitat, explicar el que passa. Si nosaltres som capaços, i no prevec la fi del món, per tant, de deixar de saber fer ràdio com estem fent, i parlo en genèric, tampoc prevec deixar de fer allò que ens ha fet gran, que és explicar el que passa al carrer. Per tant, el paper de la ràdio segurament continuarà sent essencial en tot aquest procés.
Des de la Federació de Mitjans Locals de Catalunya i també des de la proximitat, des d'Amposta, va donar la seva opinió Manel de Ramon.
Bueno, pues les jornades de comunicació, aquestes característiques sempre són interessants per ficar en comú tots aquells problemes, totes aquelles solucions, totes aquelles inquietuds del món de la ràdio local i en aquest cas també aquí a l'Ametlla de Mar de la ràdio privada. Recordem que hi haurà dues taules redones, una que farà incidència única exclusivament del paper de la ràdio local com a dinamitzadora i una altra, doncs, que farà referència a la ràdio nacional, tant privada com pública, com a incentivador del sentiment de pertinença. Per tant, crec que són trobades molt interessants, especialment les converses de passadís, on se posen en comú moltes idees i es troben moltes conclusions i ens ajuden a avançar i millorar en la ràdio.
Quin és el procés que ha de viure la ràdio, ha de jugar la ràdio en tot aquest procés que viu el país actualment, Catalunya?
Bueno, el paper que ha de jugar a la ràdio és el que estem jugant. És un paper de cohesió, de dinamització i de sentit de pertinença, com et deia abans. Sí que és cert que possiblement el model de ràdio que s'hagi de fer per a un hipotètic nou país, un nou estat, doncs s'haurà d'estudiar, s'haurà de veure quin és, i haurà de veure la sostenibilitat, la viabilitat, però jo crec que la ràdio sempre ha jugat un paper important en tots els esdeveniments històrics i en aquesta ocasió no hi serà menys.
I per tancar aquesta tanda de valoracions sobre, recordem, aquestes jornades Catalunya, un país de ràdio que van tindre lloc aquí a l'Ametlla de Mar, escoltem Fèlix Riera, director de Catalunya Ràdio.
Bé, jo crec que el títol és molt encertat. Crec que Catalunya és un país que s'ha articulat amb els mitjans de comunicació, sobretot locals, premsa escrita, televisió local, ràdio local, i el que hem viscut avui aquí és la constatació de la força de la ràdio local en el país i la capacitat que té de cohesionar i de vertebrar el país de baix, en el sentit de que és la més propera al ciutadà, com de dalt, perquè la suma de totes elles identifica el país en totes les seves matisos i el seu caràcter plural, no?
I quin paper és el que ha de jugar la ràdio davant de tot el procés?
Bé, jo crec que com la que està fent en aquests moments, no? Que és posar-se al servei d'explicar la informació, d'estar a prop dels ciutadans, de ser plural, d'identificar un model plural de sensibilitats polítiques, i amb això jo crec que ens permetrà ajudar a veure que aquest és un procés que il·lusiona molta gent i que tothom està esperant a veure com i de quina manera evoluciona.
L'acte el va inaugurar Andreu Martí, l'alcalde del municipi, i el va cloure Josep Martí, secretari de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. La 60ena de participants a les jornades van gaudir d'un menjar popular gràcies a la col·laboració de la Cofreria de Pescadors i després van poder viure l'experiència del Tuna Tour per gentilesa del grup Balfegó. Recordem que un dia abans va tenir lloc la trobada de directors i assemblea de la Federació de Mitjans Locals de Catalunya, que es realitza anualment, on hi van participar les emissores adherides.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre. La ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Una jornada més, la lluita contra el projecte Castor i les seves conseqüències continua marcant l'actualitat. Avui en parlem perquè l'Ajuntament d'Alcanar i la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia protagonitzaven conjuntament el passat divendres una roda de premsa en la que van posar al damunt la taula el seu posicionament, demanant la paralització no només del projecte Castor i el seu desmantellament, sinó també la paralització del finançament arran de l'informe conegut en els últims dies, l'informe provinent de l'Institut Geològic i Miner Espanyol. La plataforma exigirà al Banc Europeu d'Inversions que paralitze i reclame el retorn del finançament del projecte Castor a la llum de les revelacions de l'informe de l'Institut Geològic i Miner, reiterant la relació directa entre injeccions de gas i terratrèmol. Segons una informació publicada a l'Agència Catalana de Notícies, el Banc Europeu d'Inversions va aprovar i donar suport a una emissió de bons per 1.440 milions d'euros, dels quals 500 provenen dels fons públics europeus, per a que l'empresa promotora Escal UGS financés el Castor. La plataforma, que ja va avisar l'any 2007 que l'activitat podria generar moviments sísmics, retreu al banc comunitari que havia d'haver estudiat més i millor el projecte abans d'autoritzar l'operació. Escoltem primerament la veu, les paraules de la portaveu de la plataforma, Cris Reverter, reclamant al Banc Europeu que paralitze el finançament al projecte.
Nosaltres pensem, i des de l'associació ho farem així, canviarem una, exigirem de fet al Banc Europeu d'Inversions la paralització total i definitiva del finançament europeu que tant pugui estar en tràmit com pugui haver-se donat, i que el Banc Europeu exigís que la devolució dels diners, si és que s'ha aportat una determinada quantitat que tampoc no coneixem. Pensem que és un projecte que en el seu moment el Banc Europeu havia d'haver estudiat més i millor. Inclús el follet d'inversions que va fer l'empresa que es va crear, que va ser Watercraft Capital, allí ja parlava d'un risc sismològic que no es va tindre en compte tampoc pel Banc Europeu. I pensem que això és molt greu, i estem valorant també la possibilitat de presentar una queixa davant del Defensor del Poble Europeu, posant-li de manifest aquesta situació. Pensem que no hem de pagar entre tots un deute que primerament era privat.
Un altre dels membres de la plataforma, Evelio Monfort, recordava que tant l'empresa com el govern espanyol van desestimar en el seu dia els advertiments que l'entitat ja va fer sobre el risc sismològic del projecte.
I el Ministeri mos contestava per boca de l'empresa, no per boca, per escrit de l'empresa i amb el segell de l'empresa perquè no hi hagués dubtes d'on havia arribat això, dia, no fa falta fer este estudi perquè és una zona de molt baixa sismicitat. Pues senyors, algú se va equivocar, o el ministeri o l'empresa. Però el que està clar és que la sismicitat existia tal com la plataforma dia des de l'any 2007. Hi ha tal quantitat de falles, totes pegant-li la volta al pou, que n'han trobat 11. Entre les 11, la falla número 11, que és la que no ha estat mai cartografiada, és a la que ara li han ficat la falla Càstor.
Per últim, escoltem també les paraules, la veu de l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, que en el transcurs d'aquesta mateixa roda de premsa, celebrada divendres passat a l'Ajuntament d'Alcanar, acusava el govern espanyol d'ocultar deliberadament els informes sobre el projecte, informes que acaben arribant i coneixent-se per vies extraoficials. Alfons Montserrat.
Podríem entendre que no mos donen informació, si per una qüestió d'estat, de ministeri, diguessin, escolta, mos interessa guardar-ho hasta esperar el moment adequat, però el que no entenem esta voluntat o esta deslleialtat institucional quan per l'altre cantó, per vies no institucionals, està fluint la informació i de fet nosaltres tenim la documentació, el que malauradament l'hem de buscar per terceres vies i vies no oficials, no? Llavors és una mica és lamentable, no?, que una administració haguem de posicionar-nos i haguem de valorar situacions en base a documentació que traiem per fonts no oficials.
Cal dir també que la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia pretén també d'aportar les conclusions de l'últim informe de l'Institut Geològic i Miner Espanyol a la Fiscalia de Castelló, que investiga el cas i podria querellar-se en breu contra l'empresa per no haver aturat les injeccions en detectar els terratrèmols i contra la responsable del govern socialista, que va autoritzar l'avaluació d'impacte ambiental rebutjant encarregar un estudi sísmic. De fet, recentment, l'informe de l'Institut Geològic i Miner Espanyol posa de nou en evidència no només la manifesta relació entre injeccions de gas i terratrèmols, amb la correspondència afegida entre l'increment dels cabals d'injecció i la magnitud dels sismes, que podrien haver reactivat una o diverses falles. La plataforma ja va advertir que les operacions al Castor podrien suposar aquest risc sísmic l'any 2007. Diversos experts consultats per la mateixa Agència Catalana de Notícies, com ara el geòleg de la Universitat de Barcelona, Josep Giné, o el catedràtic d'Enginyeria Geològica de la Universitat Complutense de Madrid, Luis González de Vallejo, constaten, a la llum de les conclusions de l'Institut Geològic i Miner Espanyol, que el projecte Castor s'hauria materialitzat sense tampoc haver estudiat com afectava a la injecció de gas a l'hora d'empènyer fluids existents dins del reservori com aigua i petroli altament dens. Tot i que l'estudi no qüestiona obertament el model geològic de l'empresa, apunten que la percepció d'una zona amb grans cavitats podria ser errònia i clau per entendre el problema. El gas hauria pogut transmetre aquestes fases líquides a través de fractures obertes al magatzem cap a les falles pròximes, provocant el seu lliscament i els terratrèmols. Han estat prop de 600 moviments, una quinzena d'ells notats per la població, el de major magnitud de 4,2 el dia 1 d'octubre. Un cop van començar els terratrèmols, els tècnics del ministeri van considerar que la millor opció era la de mantenir el gas matalàs a l'interior del magatzem per no desestabilitzar encara més l'estructura. I de les qüestions mediambientals relacionades amb el projecte Castor, on anem ara cap a Amposta, en este cas per parlar i per conèixer que continuen els bons resultats del programa Joves per a l'Ocupació, un programa que està portant a cap l'Ajuntament Ampostí i en el qual s'hi han integrat diferents empreses per a que els alumnes puguen realitzar les seves pràctiques. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, els 60 nois del programa Joves per l'Ocupació de l'Ajuntament d'Amposta es troben a la meitat de la seva formació professionalitzadora i ara inicien les pràctiques en empreses per a completar la seva formació pràctica. Els mòduls que cursen els joves són impressió gràfica, producció agroecològica, auxiliar de magatzem, electromecànica industrial, comerç exterior i guia turístic en el medi. Totes les especialitats es troben a l'equador de la formació, que compta amb un total de 270 a 300 hores de teòrica pràctica amb professionals, formadors i tutors del programa. S'han signat convenis de col·laboració amb empreses tant pel que fa a la utilització d'espais per realitzar aquestes classes, com és el cas d'Ibermapei, S.A. o Imprenta Querol, Saica Pac o Hípica de la Cruz, a Passa, Verdures Ecològiques Joan Castellà. A partir del mes de maig s'han signat convenis de pràctiques amb empreses de cada un dels sectors representants per realitzar les 80 hores que estableix el programa. De moment hi ha un total de 22 empreses d'Amposta i Terres de l'Ebre que acullen nois i noies en pràctiques, de les quals 16 són noves aquest any. Aquest nou programa ha donat la possibilitat d'inscriure's i preparar els nois i noies a treure's la prova d'accés a cicles. De moment, Dels 14 que s'han inscrit i presentat, han aprovat 11, el que representa que un 78% dels joves continuaran formant-se en el proper curs.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu Emute. La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem avui qüestions de l'actualitat esportiva. La Sénia va acollir el passat cap de setmana la 26a edició de la nit de l'esport comarcal. El planer Genís Ruiz i la seva parella Ariadna Gómez de l'escola de ball esportiu Kick Dance van rebre el guardó com a millors esportistes escolars, entre d'altres. L'acte va consistir en el lliurament de trofeus als millors esportistes federats i de promoció de la comarca, a les millors entitats, clubs, col·legis i instituts, així com també el reconeixement per a la trajectòria del centre esportiu L'Àngel. De tot plegat ens porta la crònica avui des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Així és, Domènec, el Consell Comarcal del Montsià i el Consell Esportiu del Montsià van organitzar el passat dissabte, el 31 de maig, la 26a nit de l'esport comarcal a la Casa de Cultura de la Sénia. En el transcurs de l'acte es va fer lliurament del reconeixement als millors esportistes de la comarca pels resultats obtinguts en la temporada 2012-2013. Els guardons es van lliurar tant a esportistes a títol individual com a entitats, segons diferents categories, als millors esportistes federats, als millors esportistes escolars, a les millors entitats federades i també a les millors entitats escolars i esports especials. En la categoria de millors esportistes federats, els reconeixements van recaure a Genu Esterlitz del Club Patí Masdenverge, Anna Matamoros del Club Bàsquet d'Alcanar, Laia Pallejà del Club Sant Carles de la Ràpita, Àlex Brull del Club Natació d'Amposta, Viviana León de l'Escola Ramon i Cajal d'Ulldecona i Pau Sorlí de l'Institut Manel Sales i Ferrer. En la categoria de millors esportistes escolars, Genís Ruiz i Ariana Gómez del Club de Ball Esportiu Quick Dance, Sara Gavilán del Club Gimnàstic Rapitenc, Agustí Cavaller Espanya del Club Nàutic Amposta, Joan Didac del Club Nàutic La Vi d'Ulldecona, Ferran Ferrer del Motor Club La Sénia, Marc Andreu del Club Sala Esgrima d'Amposta i Cristina López de la Unió Atlètica del Montsià. En la categoria de millors entitats escolars van rebre el guardó el Club Natació Fanecada d'Alcanar, el Club Gimnàstica Rapitenc, el Club Bàsquet de la Ràpita, també l'Institut Manel Sales i Ferrer d'Ulldecona, el Club Joventut d'Ulldecona, el Club de Futbol de la Sénia i l'Escola Ramon i Cajal d'Ulldecona. Per la categoria de millors entitats federades, el Club Natació d'Amposta, el Club d'Handbol d'Amposta, el Club de Birles de la Sénia, el Club d'Escacs de Masdenverge, el Club de Bàsquet d'Amposta, el d'Alcanar, el Nàutic d'Amposta i la Sala d'Esgrima d'Amposta. També va rebre una menció especial en categoria d'esports especials el Club Esportiu L'Àngel a Passa. Recordem que el mateix matí del dissabte 31 de maig començava la 26a edició de la Diada de l'Esport Comarcal, un esdeveniment festiu que culminava amb les competicions dels Jocs Esportius Escolars que des del Consell Esportiu del Montsià amb el suport del Consell Comarcal s'organitzen al llarg de la temporada lectiva. D'aquesta manera, els i les participants comparteixen la darrera jornada practicant aquell esport que més els agrada. Més de 700 nois i noies dels pobles del Montsià es van aplegar a les instal·lacions esportives de la Sénia de les 9 del matí per practicar-hi els seus esports preferits i van participar així també dels tornejos de futbol sala, de futbol set, de bàsquet i de minibàsquet. En finalitzar la jornada, a la 1 del migdia, el president del Consell Esportiu del Montsià, el regidor d'Esports, Joan Moisés, i també l'alcaldessa de la Sénia, Maria Maria Pilar Ballester van fer lliurament dels trofeus.
Gràcies, Tere, i a la recta final del nostre temps d'actualitat no abandonem les qüestions esportives i en este cas ho fem donant de lectura una nota de premsa que ha fet pública la regidoria d'esports de l'Ajuntament de l'Aldea, una nota en la que informa que l'equip l'Aldea Moreso Arquitectura i Disseny de futbol sala ha pujat a la tercera divisió nacional d'aquesta modalitat esportiva després de guanyar el partit de l'última jornada contra l'equip Mare Moles en Reus pel resultat de 7-2, un partit que va tindre lloc diumenge passat al pavelló de l'Aldea amb l'assistència d'uns 400 espectadors. El partit no va començar molt bé per als aldeans, ja que a la mitja part el marcador era de 0-1. Als pocs segons de la segona part, l'Aldea Moreso va marcar el gol de l'empat amb una rematada d'Ortiga al segon pal. Al minut 25 de partit, un imprevisible Víctor marcava el segon gol per als aldeans. Pocs minuts després, l'equip visitant tornava a empatar el partit a 2 gols. L'equip local va reaccionar ràpidament, deixant sense ocasions als reusencs i arribant a un resultat final de 7-2. Aquesta temporada el club celebra el 10è aniversari de la seva fundació i ho ha fet aconseguint el campionat de la Copa de Tarragona, arribant als 8ens de la Copa Catalunya, on va ser eliminat per un equip de la segona divisió, i pujant a tercera divisió nacional de futbol sala, on va jugar només la temporada 2011-2012. El club futbol sala Faraón l'Aldea vol donar les gràcies al patrocinador Moreso i a tots els col·laboradors, així com a l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea i a tota l'afició.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
Futbol Club Barcelona, Reial Saragossa, Club Gimnàstic de Tarragona, Club de Futbol Reus Deportiu, Barcelona Soccer Academy, Escola Futbol Delta de l'Ebre, Escola de Futbol Montcada 2005, Unió Esportiva Bordeta de Lleida, Unió Esportiva Tàrrega, Unió Esportiva Rapitenca, Unió Esportiva Jesús i Maria, Club de Futbol Santa Bàrbara, 7 torneigs de futbol base Vila de Santa Bàrbara. 16 equips, 200 esportistes. Viu l'esport aquest dissabte dia 7 de juny a partir de les 9:30 i a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Encetem avui la jornada i ho fem amb unes temperatures que no han variat gaire. Han quedat un pèl més curtes cap a l'Empordà. El vent de tramuntana ha afluixat i això ha permès que la temperatura reculés una miqueta. Temperatures suaus, 15-16 graus a la costa, 10-11 graus cap a l'interior, més baixes cap al Pirineu. I tot i mantenint el cel força estable, núvols baixos que afecten força trams de la costa central, costa i prelitoral d'aquest sector. Algun núvol baix cap a l'interior i també núvols presents a la cara nord del Pirineu. La resta, un cel més serè i amb bandes de núvols alts i mitjos que aniran arribant i aniran creuant el territori a estones deixant el cel més enterbolit. Tot plegat, acompanyat d'unes temperatures que al migdia remuntarien una miqueta i ja fregava amb els 27-28 graus els valors més alts, avui algun termòmetre podria fregar o tocar els 30 graus. A la tarda de nou, nuvolades que creixeran cap al Pirineu, més probables aquests ruixats puntuals i febles cap al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, nord del Berguedà, fenòmens puntuals altre cop igual que ahir. I la tendència de cara als propers dies i la notícia seran les temperatures. Cada dia remunten una mica, però sobretot notarem aquest ascens del termòmetre temperatures de ple estiu de cara al cap de setmana.
Ho fem cada dia i també avui, fent una ullada a la previsió meteorològica, arribem ja a l'hora de posar el punt i final, el tancament d'aquesta nova edició de l'informatiu EMUTE, el d'avui, dimarts 3 de juny. Temps d'actualitat que ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar una jornada més, agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per rebre aquesta dosi diària d'informació. Un temps d'actualitat que, novament, demà, a la mateixa hora i al mateix dia, el tornarà a la vostra sintonia. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.